Passen 6 minuts de les 9. Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Entomem aquest divendres 30 d'abril de 2021. Avui tanquem mes i tanquem setmana. Però tenim encara per davant 3 hores de ràdio amb tots vosaltres que farem possible des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Com cada divendres, començarem d'aquí uns minuts, així que acabi la presentació amb la previsió meteorològica a càrrec del Pere Almendárez, una de les seccions més escoltades d'aquest matí, segurament tothom pendent de com serà aquest cap de setmana, si hi haurà tanta aigua com anuncien o no. El Pere ens ho explica d'aquí a uns instants. I a continuació els esports, la prèvia del divendres i l'entrevista. Avui parlem amb Raúl Valladárez, entrenador de pàdel del CIE Olèrdola. A 2:15, primera cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, el primer flash informatiu dels tres que farem aquest matí. I quan passin uns minuts de 2:15, uns 7 minuts aproximadament, saludem l'actriu i codirectora de la sala Flyhard, la vilafranquina Clara Cols, que ens fa recomanacions teatrals, avui en clau infantil. A les 10 a l'actualitat abordem la preinscripció a les llars d'infants d'Olèrdola amb moltes veus. Parlarem amb la directora de les escoles Bressol Municipals, la Mònica Rebollo, amb alguna de les famílies que s'hi han acostat per conèixer l'oferta educativa i les instal·lacions i també amb el regidor Pere Sadurní. I a 10:45, segona cita amb l'actualitat penedesenca en el segon flash d'aquest matí de divendres. A les acaballes de mes, els divendres, tenim consulta amb l'assessoria laborista que ens acosta en Jordi Mellado amb aquest món del treball. Avui comentem una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que acaba de revocar la prohibició d'acomiadament durant la pandèmia. Una sentència que portarà cua important i encara molt poc difosa. I també parlarem de la probable pròrroga dels ERTOs. A les 11, catifa vermella i glamour per rebre el Marc Compte i parlar de cinema, perquè avui comentarem el palmarès dels Oscars 2021, analitzarem la nostra porra, no ens ha anat del tot malament, ja us ho dic, i farem un cop d'ull a la cartellera a les estrenes d'aquest cap de setmana. A 11:45 tindrem l'última cita amb l'actualitat, 5 minuts dedicats a les notícies del Penedès. I aquest divendres acabarem amb la gent del detall, amb un parell de propostes de quilòmetre zero. D'una banda, la cursa de maig, que té lloc aquest diumenge, organitzada per la Comprativa de Llorenç del Penedès. En parlarem amb Rubén Mota, un dels organitzadors, i també ens farem ressò dels Sobirats en Flor, una iniciativa que celebra la primavera tot guarnint les façanes dels diferents pobles, nuclis i masies de Sobirats. Ens ho explicarà el tècnic de turisme sobiratenc, l'Òscar Guerrero. I complementant aquests tres flaixos informatius, aleshores en punt la resta de l'actualitat a través dels butlletins. Hem començat connectant amb el de les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així serà aquest divendres passat per aigua i ens agradaria molt que el compartíssiu amb nosaltres des d'ara i fins les 12.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El temps.
casa amb paraigües avui, sí, no, doncs l'haureu d'obrir, segurament al llarg del dia. Ara ens ho confirma el Pere Almendárez. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem un repàs a la situació meteorològica per aquest campmanà aquí al Penedès i hem de parlar d'un cap de setmana en què especialment dissabte haurem d'estar pendents de les precipitacions, ja que podrien ser localment moderades o fins i tot fortes dissabte al matí a les nostres comarques. De moment, avui divendres, el que esperem és un dia molt semblant al d'ahir dijous, un matí que començarà amb un cel mig ennuvolat, però que sí que durant la tarda esperem que el creixement d'aquestes nuvolades sigui més important de nou cap als municipis interiors del Penedès, on pot acabar descarregant durant la tarda algun ruixat local, allà on descarregui pot fer amb certa intensitat. Més difícilment aquests ruixats arribarien cap al sector del litoral, on esperem una tarda amb aquest cel variable. Les temperatures avui divendres, sense gaires canvis o màximes una miqueta més altes. Les mínimes quedarien entre els 8 i 11 graus i les màximes es podrien enfilar fins als 18-19 o puntualment 20 graus, les més altes. Com diem, de cara a dissabte sembla que el temps es complica força. Ja durant el matí esperem aquestes precipitacions, que seran especialment fortes entre el matí i el migdia aquí a la nostra zona. Localment podrien venir acompanyades de tempesta i deixar ruixats localment intensos. Aquest front de pluja sembla que passaria ràpidament i durant la tarda fins i tot ja s'obririen algunes clarianes aquí a la zona del Penedès. Les temperatures, les mínimes sense gaires canvis, mínimes entre els 8 i 11 graus, el que sí que baixaran una miqueta seran les temperatures màximes, que com a molt arribarien als 15 o 16 graus, les més altes. Diumenge el temps milloraria parcialment, durant el matí és quan esperem més estones de sol, però durant la tarda quedarien restes d'inestabilitat, les nuvolades tornarien a créixer, especialment cap a punts de l'interior del Penedès, i no descartem durant el migdia i la tarda algun ruixat aïllat, especialment cap al sector interior del Penedès. En tot cas, serien fenòmens força locals. Diumenge les temperatures mínimes serien clarament més baixes, serà una matinada diumenge més freda comparada amb les últimes que hem tingut, amb mínimes entre els 6 i 8 graus, i les temperatures màximes sense gaires canvis diumenge, agradables durant el migdia, al voltant dels 16 i 17 graus. Per tant, atenció a aquestes precipitacions que es puguin arribar amb certa intensitat de cara a dissabte, a mig matí, migdia especialment. De moment, això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Els esports.
La prèvia esportiva d'aquest divendres la dedicarem a repassar els partits de futbol i bàsquet, ja que aquest cap de setmana no hi ha hoquei amb presència d'equips penedesencs. Però ahir el Vendrell sí que va jugar i va guanyar. Anem fins a Canal 20 Ràdio, on tenim a punt l'Armand Beneito, que ens farà aquesta prèvia i també parlarà de pàdel amb l'entrenador del CIE Olèrdola. Armand, bon dia.
Molt bon dia, doncs així ara parlarem doncs d'aquest partit del Vendrell, d'aquest èpic partit del Vendrell que va guanyar amb el Liceo. Però primer, com deies, parlarem de pàdel avui i ho farem amb l'entrenador del CIE Olèrdola, el Raül Valladares. Raül, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, doncs, no fa un dia per jugar a pàdel avui, i sembla que el cap de setmana tampoc, sí. Perquè sobretot a les vostres instal·lacions sí que hi ha també, evidentment, pàdel indoor, però volem parlar de pàdel, un esport que ja fa temps que està de moda i continua estant de moda, Raül, és un esport que cada dia té més adeptes.
Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que, bueno, es un crecimiento constante desde que llegamos a la zona, ¿no? Cada día hay más jugadores, cada día hay más gente para hacer clases, cada día se apunta más gente a los torneos. Bueno, se ha acercado muchísima gente, la nueva generación, digamos, de jugadores. Tenemos jugadores ya ahora, muchos jugadores nuevos y niños. Entonces tenemos una escuela grande, así que estamos súper contentos con la evolución del pádel en la zona. Sí, sí, sí.
Ara mateix vosaltres no teniu socis, o sigui, no hi ha una quota de soci, però sí que teniu podem dir, molts jugadors i jugadores, molts clients, no? Vull dir, ara actualment, així per sobre, amb quan podríeu comptar ara mateix? Perquè són molts, no? Per estar aquí a Dalmar, que és una zona, doncs, que bé, a part dels que tingueu del mateix Dalmar, en teniu de tota la zona d'aquí, no? De la Penedès.
Sí, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp con cerca de 300 jugadores más o menos asiduos y sí, pensando que, o sea, que empezamos hace muy poco tiempo y desde cero prácticamente no había jugadores viviendo aquí en Dalmar y ahora tenemos, bueno, muchísimos, así que de clientes asiduos, sí, alrededor de, ya te digo, con este grupo unos 300 y bueno, al día de hoy reservar una pista con una semana de antelación ya es difícil. Pues está muy, muy, bueno, está lleno de gente y bueno, por eso te digo, muy contento porque la evolución ha sido brutal. Estamos planteando de hacer más pistas, que si no hubiera sido por el tema de la pandemia y tal, posiblemente ya las estarían hechas, pero bueno, estamos en ello, trabajando para ver si podemos conseguir financiación y poder hacer las instalaciones más grandes.
Realmente,
pero sí, alrededor de... Sí,
no, que és el que precisament t'anava a preguntar. Compteu amb 5 pistes actualment i és molt complicat ja doncs, reservar pista. I la intenció és aquesta, no? Perquè espai en teniu potser per no sé si en cabrien 2 o 4 més.
Sí, sí, bueno, realmente por espacio, suprimiendo el resto de pistas polideportivas y tal, cabrían bastante más, pero bueno, unas 3 más ahora mismo estarían llenas también. Así que estamos trabajando en ello, a ver si podemos tenerlas lo antes posible, ¿no? Pero sí, estoy muy contento porque ya te digo, el nivel de actividad es muy alto. Piensa que este año ya tenemos 7 equipos, ¿sí? El de menores, no, bueno, sí, ponle 6, porque el de menores no está concretado todavía, pero sí, es mucha cantidad de gente y te digo, muy contentos, sí, sí.
Bé, i sobretot, clar, el pàdel potser abans, o quan va començar, era un esport, doncs, no sé, que el practicava potser més gent de 30 cap amunt. Ara, doncs, tenim molta gent jove, també, i quan dic gent jove parlem de nens i nenes, doncs, de 10 anys, o de 8, o de 12, no?
Exactamente. Esto es lo que te comentaba antes, que el promedio de edad ha bajado muchísimo, cosa que es muy buena para el deporte, y además que el nivel va aumentando muy rápido, porque los niños aprenden rapidísimo, así que estamos muy contentos con eso también, y tenemos jugadores muy buenos en nuestro centro, tenemos jugadores becados, que están haciendo muy buenos resultados, así que... Sí, exactamente. El promedio de edad ha bajado muchísimo y esto es muy bueno, sí, sí.
Ara mateix els clubs, els equips estan competint, no? Vull dir, teniu competició, diguem, de pádel.
Sí, actualmente al bajar las restricciones y permitir un poquito más la movilidad, se ha podido empezar la liga, se ha podido terminar la del año pasado, que había quedado también en suspenso. Y se ha podido retomar la liga, bueno, con el tema de competiciones de federación, por ejemplo, está más restringido, se juega solo en fines de semana, pero lo que es la liga sí se ha podido retomar y estamos en ello. A ver si esto mejora un poquito más, entonces habrá más libertad todavía y se puedan ampliar los horarios, ¿no?
I a part, cada cap de setmana sempre feu doncs, tornejos a nivell de club, no? per més amateur, no? Perquè la gent pugui venir i competir, no tindre la necessitat de tindre un company aquí. I, bé, avui dia és fàcil, no? Una persona sola sense necessitat de tindre parella pot jugar a pàdel.
Exacte, sí. Tenemos cada semana hacemos 2 opciones, una con pareja, porque hay gente que le gusta jugar con su compañero y disfruta, y uno, una opción sin pareja, que se apuntan, te apuntas sin compañero y vas, entras en un grupo, que es un americano, entras en un grupo y vas jugando con la gente del grupo. Entonces, conoces gente, te integras, en fin, es un torneo también que ayuda mucho a conocer gente y a mejorar el nivel, porque te permite jugar con gente que tal vez si lo invitas a jugar un partido no jugarían quizás o lo que sea. Entonces te permite jugar con todo tipo de niveles y esto le hace bien también al deporte, ¿no? Así que sí, manejamos las dos opciones, ¿eh? Los viernes a las 7:15 hacemos el pizza party, que es con pareja, y los sábados 10:30 hacemos el americano, que es sin pareja, te puedes apuntar solo.
Bé,
entonces, de esta manera, pues, sí, dime.
No, que, i que les instal·lacions que teniu, doncs, a més amb piscina, sí que és veritat que, bé, l'any passat es va poder gaudir una mica, aquest any esperem que es pugui gaudir més, poder fer, doncs, moltes activitats, no?, aquí, tenint també la piscina al costat, bé, poder anar a jugar a pàdel i després anar a fer-te un banyet, ho teniu bé, vaja.
Exactament, exactament. Inclusive, a partir de que la piscina està abierta, los torneos se hacen con la piscina incluida, es decir, cuando juegas el torneo te puedes bañar en la piscina, entonces es muy divertido porque, bueno, mientras te toca esperar o lo que sea, puedes ir a pegarte un chapuzón, volver a la pista, se vuelve mucho más divertido, los niños, la familia, puede estar en la piscina mientras jugamos, así que es una opción más, ¿no? Además, estamos ahora cerrando un torneo importante, que habrán novedades en poco tiempo. Estamos ya ultimando fechas para que sea también, que incluya la piscina. Es un torneo por parejas, es un circuito de lo más importante que se están haciendo ahora mismo, con premios en metálico. Y bueno, en poco tiempo habrán novedades. Y también esperamos tener la piscina abierta, o sea, estamos cuadrando fechas para que el torneo sea incluya la piscina, además barbacoa y, bueno, todas las opciones que podemos ofrecer, que son muchas.
Molt bé, Raül, doncs gràcies per haver-nos atès i bé, el pàdel, un esport cada cop més de moda. Moltíssimes gràcies, Raül.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Bé, i continuem, doncs, ara amb la prèvia esportiva, com dèiem, i com ha dit la Sílvia, doncs el Vendrell, que va guanyar davant del Deportivo Liceo, un partit ajornat, un partit d'aquests d'hoquei patins, que evidentment, doncs, per l'espectador, doncs, va ser espectacular, perquè van haver, doncs, gols, remuntades, 9 gols, victòria del Vendrell 5-4, es va avançar el Liceo amb un primer gol, va empatar el Vendrell, es va tornar a posar per davant el Vendrell, va empatar el Liceo a 2, es posava 3-2 el Vendrell, empat a 3, i la bogeria final, 3-4 del Liceo, a manca de 5-28 per acabar el partit, a falta de 1-49, empat el Vendrell, quan quedaven 53 segons per acabar, Pablo del Río feia el 5-4, definitiu. Punts importants per el Vendrell, que ara està a 2 punts del Calafell per sortir de la zona de promoció de descens. I ara parlem d'aquests partits de futbol. Comencem amb el Vilafranca, que jugarà al camp del Girona B aquest diumenge a les 12 del migdia amb aquesta segona fase, el quart partit d'aquesta segona fase de la tercera divisió. Pel que fa al torneig de segona catalana, el grup 6è, derbi entre la Fundació Atlètic Vilafranca i el Moja, el municipal de Vilafranca, dissabte a les 6 de la, a les 4 de la tarda. A la tercera catalana, grup 12è, la jornada és la 14a, tot i que ja sabem com funciona, no és la 14a, després tirarem enrere, és la 10a, si no vaig mal errat. Monjo Sitges B, el dissabte a 4:45 de la tarda, també dissabte a les 5, les Cabanyes Ribes. Per diumenge, a les 12 del migdia, el Torrellenc es desplaçarà al camp de la Penya Jove de les Roquetes, la Granada rep a l'Atlètic Vilanova i el Riu de Villes a l'Almúnia. Passem al grup tercer, el grup del Baix Penedès. Per dissabte tenim 4 partits. A les 5 de la tarda, Calafell, Valls Atlètic. A la mateixa hora, Llorenç, Sant Salvador. A 5:45, Sant Jaume, els Domenys, Basa, 2012, Pallaresos. I a les 6 de la tarda, Vendrell, l'Arbós. Per diumenge, a les 12 del migdia, la Riera, Segur Atlètic. I a la tarda, a les 5, Segur, Alcover. Quarta Catalana, grup desè, tots els partits diumenge a les 12 del migdia, Bases, Pirell, Les Clotes, Cubelles B, a un quart d'una, Martinenca, Pla, i a les 5 de la tarda, Quintinenc, Hortonenc. El grup 24è, el grup del Baix Penedès, el dissabte a les 5 de la tarda, Cunit, Vilavella. I el diumenge a dos quart d'una, Segur B, al Catllà. A la preferent femenina, grup primer, l'equip de la Fundació Leti Vilafranca es desplaçarà a la Roca del Vallès, jugarà davant la Roca Penya Blanc i Blava el diumenge a 4:45 de la tarda. Passem a la segona divisió femenina, el grup primer, on l'equip del Sant Oliva jugarà diumenge a 4:45 de la tarda al camp de l'Alpicat i mitja hora després, a les 6, el Subirats rep el Vilanova. Passem al bàsquet, ara comencem per la primera catalana, on els Monjos rep el Bàsquet Ribes el diumenge a 7:45 del vespre. A la segona catalana, el Casal i el Vendrell s'enfrontaran amb el derbi penedesenc de la jornada el dissabte a 6:45 de la tarda. A la tercera catalana, grup 5è, el Gelida rep l'equip de l'Hospitalet de l'ASE el diumenge a 11:00 del migdia. Tercera catalana, ara grup 12è, el Vendrell 2, en rep el Torreforta B el diumenge a 12:00 del migdia. Passem a la categoria sènior masculí, grup primer, on el bàsquet l'Arbós jugarà amb el Calafell el derbi de la jornada el dissabte a 7:45 del vespre. I també derbi a la categoria sènior masculí, grup segon, Calafell-L'Arbós, diumenge a 7:00 de la tarda. Categoria sènior B masculí, Sant Andreu B, Casal Negre, el diumenge a 7:45 del vespre. I a les Sots 25, grup tercer, el Casal, que rep el Sabadell B el diumenge a 7:45. Categoria Sots 21, grup 2, bàsquet camp parellà de Cunit, per dissabte a 7:45 del vespre. I passem al bàsquet femení, segona catalana, grup 2, el Xamba, que es desplaça a Calaf, ho farà, el partit es jugarà dissabte a 7:00 de la tarda. A la mateixa categoria, grup primer, el Vendrell Àguiles, el dissabte a 6:45. I a la tercera catalana, grup 6è, bàsquet l'Arbós Claret, el dissabte a 6:45 també. El Sant Sadurní es desplaça a la pista del Clòmulo Bàsquet Vilanova a la categoria sènior femení el diumenge a 7:45 del vespre. I per acabar, el Xamba, que es jugarà al camp a la pista del Castellbisbal diumenge a 11:45 del migdia a la categoria Sot 21 femenina.
Són 9:45, deixem aquí els esports i entomem ja l'actualitat en clau alt i baix Penedès d'aquest primer flash. Després seguim amb teatre.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
La coordinadora de colles castelleres ha decidit donar llum verda als assajos de fins a 20 persones. Aquesta setmana, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya ha anunciat que permetrà a les colles tornar als seus assajos sempre respectant el límit de 20 persones com a màxim. Aquests assajos s'hauran de regir per grups bombolla, és a dir, sempre hauran de ser els mateixos membres. Els grups seran de 20 persones, però podran assajar moltes més, sempre en diferents torns per no coincidir les unes amb les altres. Les colles hauran de registrar tots els participants durant uns 14 dies abans de la celebració de la primera activitat, recollir les declaracions individuals responsables i garantir el registre de les persones que participin de l'activitat. Freixenet va incrementar les vendes un 5,1% al 2020. Henkel Freixenet ha aconseguit resistir la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19 i mantenir el seu lideratge mundial amb vins escumosos. Tot i el tancament del canal Horeca, la paralització del mercat i les restriccions a la mobilitat i al turisme, la companyia ha demostrat la seva capacitat de resiliència i ha aconseguit limitar l'impacte de la pandèmia en les vendes amb una facturació global de 1.195 milions d'euros al 2020, un 7,4% menys que el 2019. Després de l'ajust per l'efecte de la consolidació i el canvi de divises, això representa una disminució del 6,5%. No obstant això, pel que fa a les vendes de la marca Freixenet, s'ha registrat un nou màxim de vendes durant el 2020, tot i la situació de pandèmia, després de vendre 99,3 milions d'ampolles a tot el món, el que representa un creixement del 5,1% respecte a l'any anterior. En aquest sentit, la companyia destaca el bon comportament de les ensenyes Freixenet Prosecco i Freixenet Italian Rosé al Regne Unit, als països nòrdics i a la regió de Benelux. Les germanes domenyenques Zoe i Enar Bofill Martínez dominen el patinatge artístic. Les dues germanes domenyenques pertanyen al Club de Patinatge Artístic del Vendrell, entitat a la que representen en les competicions organitzades per la Federació Catalana de Patinatge. La germana gran dels Bofill Martínez, la Zoe, va participar en el Campionat Territorial de Tarragona en la categoria de solo dance en categoria free dance junior celebrat a Torredembarra els dies 16 i 17 d'abril. A final de la competició, la Zoe va pujar al podi com a segona classificada, lloc que li dona dret a participar al Campionat de Catalunya que tindrà lloc del 21 al 23 de maig. Per la seva banda, l'Enar va imposar-se a altres 23 competidores en la prova de programa llarg per a 9 anys del Campionat Interclubs celebrat a finals de març a l'Ametlla de Mar. I acabem comentant-vos que es presenta aquest dissabte al Club La Marca, un nou club de ciclisme del Penedès. Aquest club, nascut del municipi de Castellví de la Marca, es defineix com un club obert tant per a petits com per a grans, tant pels que simplement volen gaudir d'un passeig envoltats de natura com per als més competidors. Aquest dissabte, a les 6 de la tarda, convoquen el seu acte de presentació oficial al Centre Polivalent de la Múnia. L'acte és obert a tothom segons l'aforament limitat. Durant la presentació es detallaran les activitats que tenen intenció d'organitzar, els avantatges de fer-se soci, exposaran també informacions sobre l'escola de ciclisme que volen promoure, així com altres informacions d'interès relacionades amb aquest nou club de ciclisme del Penedès. Aquestes darreres setmanes ja han estat actius en xarxes socials compartint una selecció de les millors rutes de la zona.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Passen 7 minuts de 2:15. La Clara Cols ens porta bona sort perquè ve un cop al mes el Penedès en xarxa i darrerament quan ve amb aquestes anades i vingudes dels confinaments tenim la sort últimament que sempre quan ve s'han obert portes, ens podem moure i podem gaudir del teatre arreu del país. Clara, ben tornada.
Merci, moltes gràcies.
Fa un mes ens podíem moure, sí. Vam estar recomanant propostes arreu, després ens han tancat,
exacte.
Però ens hem reobert, ens podem moure per tot el país i tornes carregada de propostes i és que és una primavera molt, molt intensa, teatralment parlant.
Sí, hi ha molta cosa i és el que comentàvem, no? Que esperem que ara la cosa ja no vagi de més restriccions en aquest sentit, que ens podem desplaçar. I sí que és cert que pel que fa, o sigui, a nivell de temporada, no? Inclús o de curs escolar o de moment de l'any, sí que és cert que hi ha com molta gent que està, entenc jo, cansada, no? Allò, quan s'acaba el curs i s'acumulen com moltes cosetes, no? I que si trobades i finals de cursos. Però jo li diria a la gent que fes un petit esforç perquè realment hi ha moltes coses molt interessants a veure a Barcelona que no hi hem pogut anar durant molts mesos i que val molt la pena perquè en tornaran nodrits.
I els teatres barcelonins suposo que espereu amb els braços oberts al públic de comarques.
Absolutament, sí, home, sí que marca molt, determina molt com funciona l'aforament de les sales. Vull dir que en aquest sentit aprofitem-ho i ara mateix a nivell de programació d'adults hi ha molta cosa realment. Tenim el Jordi Casanovas, que a més també tornarà a estar al Borràs, però hi ha una altra obra seva que tornarà a la Villarroel. A la Villarroel també hi ha una obra molt interessant, que és La classe. A la B, que també estan fent coses molt interessants. Tota la temporada era al voltant de la violència, de les diferents violències. Centrada també bastant en la violència sexual i amb textos molt interessants. Al Lliure també estan fent propostes interessants, vull dir que jo recomano a la gent que remeni perquè ara mateix hi ha ofertes molt xules.
I les sales de proximitat, aquesta nova eina de les petites sales com la Flyhard, també continueu endavant?
Sí, sí, a més molt animats amb projectes així per fer tots junts. Vam engegar un abonament que ha funcionat molt bé, que amb un abonament que podies, per 100 euros, podies anar a 10 espectacles d'aquestes diferents sales i realment ja ha funcionat molt bé de venda i la gent l'ha aprofitat molt. I també hem fet una convocatòria de textos tots plegats, estem ara en procés de selecció dels textos i amb moltes ganes d'això de fer treballar així de forma cooperativa, que és la manera, no, de poder créixer, doncs ajudar-nos una miqueta els uns als altres.
La pandèmia també haurà dut al capdavall coses bones i una és aquesta, no? Canviar certs paradigmes de treball.
Sí, 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 la cosa aquesta de dir no... En realitat les sales de proximitat tenim línies bastant diferents, el que ens coincidim en aquesta cosa espaial, no? I de proximitat i d'experiència similar per l'espectador i que no ens traiem públic, en realitat, al contrari. Molts cops doncs, podem prescriure espectacles que si algú li agrada la Flyhard, sí que tenim una línia molt clara, però aquesta cosa de proximitat, si li agrada amb algú, doncs li podem dir, mira, vés a la Fènix o vés al Maldà o vés al Tantarantana, que trobaràs obres diferents, però amb aquest mateix segell de proximitat.
Avui no hi ha escola a molts municipis, exacte, del país. De fet, la Clara ha vingut molt ben acompanyada de la Bruna, que ens acompanya avui en aquesta secció. I potser per això has pensat, calla, parlem de teatre infantil, recomanem teatre familiar, no?
Exacte. Ja sabeu que jo soc una mica hooligan del tema de teatre familiar, però és que clar, jo també durant aquests mesos anava com una mica controlant tot el tema de teatre per adults, per una qüestió professional, però com que no podia anar doncs, amb la Bruna concretament a Barcelona a veure teatre familiar, doncs no mirava, dic, no miro perquè em faré mal, em sabrà greu no poder anar.
Clar, quin patix.
Exacte, i ara sí pot anar i he vist que, o sigui, hi ha un munt de propostes molt interessants, que és el que sempre us comento, no? De dir, és que hi ha companyies que estan fent coses a nivell familiar molt, molt interessant, inclús a vegades més interessant que propostes per adults a nivell dramatúrgic, a nivell tècnic, vull dir, s'estan fent coses molt boniques. I ara concretament us porto quatre propostes que venen una mica a demostrar això, no? Que si remeneu a les pàgines web, veureu els teasers, allò, petits fragments, us adonareu, bueno, de que realment és que el món familiar ha fet una evolució en bastants anys molt, molt bèstia i hi ha propostes molt, molt interessants a nivell temàtic i a nivell formal.
I sovint també amb picades d'ullet als grans, perquè saben
sempre,
que aquesta canalla
sempre
no va sola.
Sí, 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 no, realment com a adult, com a acompanyant, gaudeixes de la mateixa manera, o sigui d'una manera diferent, però igualment intensa que els acompanyants més petits.
Hem d'aprofitar aquesta eclosió perquè suposo que a partir de finals de juny va de baixada, no?
Sí, exacte. Per això és com aquest mes i mig que jo aprofitaria per mirar fer una sortida a Barcelona. A més, fan molts horaris de diumenge i dissabte a les 12 del migdia, que mira, surts, vas al teatre, després te'n vas a fer un vermutet o te'n vas allà a fer un pícnic, tot molt Covid-free, però almenys ja sortim una mica i veiem altres escenaris.
I redescobrim Barcelona.
Ah, exacte.
Doncs vinga, anem a fer un cop d'ull a aquestes propostes, a aquesta tria que ens has preparat. Comencem a l'Horta Teatre.
Sí. Us porto dues propostes per molt menuts. A partir de... aquesta que us parlaré ara és a partir de 3 anys. I la fan al Nacional. Són només 2 dies, és el cap de setmana que ve, el 8 i el 9. El dia 7 també fan funcions per escolars, però per públic general és només 8 i 9. O sigui que us heu d'espavilar una mica si voleu anar, però si entreu a la web del Nacional i veieu una miqueta el teaser de l'espectacle, veureu que és molt interessant perquè és un espectacle immersiu, que suposo que l'han adaptat a les condicions, evidentment, sanitàries i de més, però que d'alguna manera, en petits grups, doncs fan que els nens s'acostin a un espai molt natural, a una horta que han construït que allà mateix al teatre, i veuen tot el procés, diguéssim, d'un hort, i barrejat amb una història d'amor de les dues protagonistes, que és molt bonic, està molt cuidat i té molt bona pinta. A més, és d'una creadora valenciana, és una companyia valenciana que porten ja molta història darrere, amb moltes propostes familiars, i ja us dic que té molt bona pinta.
Què diries a aquells pares, mares, avis que pensin que no paga la pena anar a veure un espectacle infantil amb canalla tan petita, que fa mandra?
Home, doncs els diria que realment a les propostes que, a més, això sí que la gent és molt curosa en aquest sentit, perquè el propi professional no li interessa que hi vagin nens que no siguin per l'edat. O sigui, si una obra és per nens més grans, no et diran porta nens de 3 anys, en cap cas, perquè es boicotejar la pròpia experiència, no? Amb la qual cosa, si diuen és a partir de 2 anys, vol dir que està molt pensat a nivell pedagògic i a nivell d'estímuls, a nivell de... són coses com molt senzilles, molt visuals, molt immersives, que realment els enganxa moltíssim, i és una forma doncs, de començar a entrar en el llenguatge teatral.
Del TNC saltem al SAT Teatre.
Exacte, ja sabeu que és aquest teatre especialitzat en teatre familiar, que està a Sant Andreu, que també fan dansa, que ara aquests dies estem no, celebrant el Dia de la Dansa, i també això, recordar que allà al SAT fan molta programació de dansa, i també un espectacle per a nens a partir de 2 anys, que és aquest cap de setmana i el cap de setmana que ve. A partir del treball d'un artista visual, que té un nom que és una mica...
impronunciable.
Sí, exacte, però que si el busqueu, diguéssim, és molt colorista, i a partir d'aquest imaginari d'aquest pintor, han creat un espectacle visual amb moltes projeccions, el que us comentava abans, que molt pensat per aquestes edats, perquè sigui molt estimulant visualment, sensorialment, i és molt interessant.
Va, intentarem pronunciar el nom de l'artista.
Vinga, valenta.
L'obra és Cuida'l i es basa en l'imaginari de l'artista Friedens Reich Hundert Wasser.
Molt bé, molt bé.
La pronunciació, no em feu cas, deu ser alemany, suposo, no?
Sí, sí, crec que sí. I si ho busqueu per internet, ja us dic que l'espectacle juga molt això, amb projeccions, amb molts elements, és una cosa molt, molt visual.
Seguim amb més propostes.
Silencio no es consentimiento.
El silencio no es consentimiento.
Que evocadora aquesta música.
Què et sembla?
Em transporta immediatament.
Tens ganes d'anar-hi, que sí?
Sí, sí.
Ho sabia. És una estratègia. Doncs hem parlat de dues propostes per canalla molt petitona, i ara anem ja a nens i nenes una miqueta més grans. Aquest espectacle es fa en tarantana, és a partir de nens a partir de 8 anys, aproximadament. I es diu Els ocells ho fan i les balenes i les puces també.
Quin títol!
Sí, sí,
xulo.
Sí, sí. Llavors, això és una proposta molt, molt interessant perquè és una companyia que es diu Obskené, que és una companyia relativament jove, però que ja tenen ja el seu recorregut a Barcelona. De fet, van fer una versió de Fuente Ovejuna, que jo diria que va venir aquí a Vilafranca, per la qual van guanyar un Max espectacle revelació. I realment són una companyia que treballen molt. I estan molt vinculats al Tantarantana, perquè aquest teatre tenen tot un cicle que es diu El Cicló,
que justament fan suport a companyies petites per fer les seves creacions allà. Jobs Kene hi ha estat vinculada. Total, que ara aquesta mateixa companyia ens proposa un espectacle familiar, basat en un llibre. Això és molt interessant perquè sí que també anar al teatre per adults també hi ha molt traspàs també, no?, entre literatura i escena, no? Hi ha moltes adaptacions d'obra literària, però en el cas familiar també passa això, i això és molt xulo. Molts cops es fan adaptacions de llibres, de contes, d'àlbums il·lustrats, i clar, està molt bé perquè no relligues, doncs a partir de l'obra doncs pots descobrir el llibre, a partir del llibre l'obra, i està molt bé fer aquest traspàs, no?, d'experiències culturals que al final acaben sent super enriquidores, no?
I si no coneixes l'obra, doncs si et planteges anar a teatre, doncs pots fer la doble aposta, no?
Exacte.
Abans trobar l'obra, compartir-la, llegir-la.
Exacte.
I després anar al 3D, donar-li volum, no?
Exacte. Vull dir que és interessant, no? Tota l'experiència és molt més completa. I en aquest cas han agafat un llibre que es diu La vida amorosa dels animals, que és d'una pedagoga que es diu Caterina von der Gateni, i una il·lustradora que es diu Anke Kuhl. És un llibre alemany, i l'espectacle mostra com dins del món animal, en qüestió de relacions i criança, existeixen tantes variacions com puguem imaginar. I l'obra mostra aquest mare magnum d'opcions d'una manera divertida i rigorosa. Parla de multiplicitat d'identitats i de possibilitats, de la llibertat íntima en totes les seves variants, que ens ajuda a entendre'ns i a relativitzar-nos com a una espècie més dins del món, ajudant-nos a comprendre, reconèixer i respectar la diversitat i la pluralitat del nostre entorn. O sigui que agafen aquest llibre, que és, a més ho atracta molta comicitat tot el tema aquest de com es reprodueixen els animals, de la vida sexual dels animals, no? I a partir d'aquest conte, que és molt humorístic, han construït un espectacle que apareixen animals, són quatre actrius que són quatre amigues que es troben per, crec que són investigadores, bueno, com que investiguen el món natural, i llavors allà es troben diferents animals i fan com el paral·lelisme, no?, de com es relacionen els animals i com ens relacionem nosaltres també, a nivell afectiu, a nivell sexual, parla de la diversitat, tot tractat d'una forma molt amena i molt cuidada, i amb molt d'humor. Si veieu el vídeo que tenen penjat al Tantarantana, que era aquesta música que sentíem, veureu que a nivell visual és molt interessant, que és molt divertit, i juga també amb tot el tema aquest que es parla ara, no?, del consentiment, de com ens relacionem, no?, de com vivim la sexualitat, que és un tema que costa molt no parlar-ne, com en parlem amb la canalla.
Moltíssim.
Però que cada vegada ens diuen més que n'hem de parlar, i de forma natural, i quan abans millor, no? I què millor que agafar contes, que agafar recursos més artístics, que parlen amb moltes metàfores, no?, que fa com menys,
menys
cosa,
pudor, no?
Clar, i arriba d'una altra forma.
Fa més fàcil.
Exacte. I jo penso que aquesta és una bona opció per divertint-te i passant-ho bé, perquè és un espectacle molt visual i molt amè, doncs poder parlar d'això, de diversitat, de gènere, i també d'animals, del món natural, de com ens relacionem amb ell, vull dir que té molta gràcia.
I per quina edat està pensada?
Diuen que a partir de 8 anys, a partir de 8.
Chapó.
Vull dir que no està malament.
Valentes.
Sí, sí, sí. A més, jo que ja em coneixeu, són quatre actrius, una directora i dramaturga, vull dir que és un equip molt femení, i això també em fa molta il·lusió que estiguin aquí amb tanta força apretant.
Suma punts.
Clar que sí.
Seguim amb recomanacions teatrals, i justament la Clara m'ha dut el llibre d'on surt aquesta proposta que ara parlaràs.
Sí, sí, és que jo l'altre dia vaig embogir perquè aquest llibre a mi m'encanta, i vaig de sobte veure que feien una adaptació d'aquest llibre, i clar, em vaig tornar boja. I a més, per més inri, conec una de les actrius que l'està dirigint, havia actuat amb nosaltres, vull dir que tot lligava. Això és Frank, l'espectacle es diu Frank, i es fa al Teatre Lliure a partir del 12 de maig. Totes aquestes propostes que us faig, no us adormiu, perquè no les fan gaires dies. El teatre familiar, això és el que li passa.
És el hàndicap.
Sí, que no està programat gaires dies, vull dir que si voleu, espavileu-se. Frank estarà al Teatre Lliure, el recomanen a partir de 7 anys, i es basa en un àlbum il·lustrat de Chimo Abadia, que si no el coneixeu també us el recomano moltíssim, perquè parla de Franco, intenta aproximar a la canalla...
Franco.
Sí, la figura de Franco.
La increïble història d'una dictadura oblidada.
Exacte.
I el llibre és molt bonic, és tipus àlbum il·lustrat.
És un àlbum il·lustrat preciós perquè el Ximo Badia té unes il·lustracions molt, molt interessants i ens aproxima al que és una dictadura, no?, i concretament la que vam haver de patir, no?, en el nostre país, i a través de metàfores, concretament parteixen d'una metàfora, que és que un personatge que li agradaven molt els quadrats, i només volia quadrats en el seu món, i llavors no volia ni rodones ni triangles, i la gent que li agradaven les rodones i els triangles, doncs no podia ser, havien de voler quadrats. I a partir d'aquesta metàfora, intentar aproximar a la canalla, doncs què és això, què és una dictadura, i una miqueta què passa amb tota aquesta història. I el llibre han agafat aquest llibre preciós i n'han fet un espectacle, l'estan fent ara, de fet. Està dirigit per Clara Maños i Xesca Salvà i interpretat per Agnès Busquets, Anna Pérez Moya i Núria Solina, que són tres actrius que són... Bueno, l'Agnès Busquets segurament la coneixereu pel Polònia.
Pel Polònia, no? És ella.
Ah, exacte. La Núria Solina és la companya del Quimet Pla, la mare de l'Oriol Pla, vull dir que és d'una nissaga d'artistes de carrer, vull dir que té un control del cos brutal, i l'Anna Pérez Moya és més jove, però també ha fet molt treball corporal, i és un espectacle molt això, molt físic, que a partir d'aquesta metàfora treballen doncs tot un univers. Si mireu també el vídeo, és molt xulo, perquè a més han fet com uns capgrossos de Franco, i estan jugant amb tot aquest univers i com aproximar-lo a la canalla, i jo penso que serà molt, molt interessant aquesta proposta.
Al llibre veig que es mullen, el Ximo Badia fins i tot parla del rei que va dur aquest
franc. Sí, sí. No, realment explica d'una forma molt amena i molt clara doncs el que representa, no?, els estats dictatorials i bueno, penso que tristament, no?, això no passa mai de moda, vull dir que són coses que se n'han de parlar perquè sempre pot tornar, no?, aquesta cosa totalitària i, bueno, bàsicament en qualsevol sentit, de dir un pensament que es va com fent cada cop més petit, no?, i cada cop, diguéssim, hi ha d'haver menys idees sobre la taula, no?, ens hem de quedar només amb una. Això tristament passa en molts àmbits i en molts moments de la història, no? Vull dir que realment se n'ha de parlar, malgrat sembli que això ho tenim tot molt superat, però, ostres, la canalla també ha de saber què va passar en aquest país, doncs, bueno, per formar part de la nostra història i també perquè no es repeteixi, no?
El llibre Franc, la proposta teatral, i el llibre Franc, la increïble història d'una dictadura oblidada, està publicat per Deep Books i ha estat fins i tot Premi Llibreter de l'any 2018. Està gastat, aquest que ens has fet.
Una miqueta. Ja veieu, o sigui, teatre familiar que parla d'una dictadura, que parla de, bueno, de gènere,
de diversitat sexual.
Vull dir, ostres, ja veieu que l'agenda familiar no s'està... Vull dir que es mullen i a més d'una forma molt, molt interessant, perquè ja sabeu que és un dels públics més complicats. Els petits
molt
són
exigent,
molt exigents,
no se'n callen ni una.
Has d'explicar bé les coses perquè si no desconnecten, vull dir que penso que hem de fer com de dir, són molt valentes, la gent que es dedica al teatre familiar, a part de que a nivell econòmic estan en una altra dimensió, perquè tenen moltes menys ajudes i els catxets són molt més baixos, i penses, ostres, amb el que s'ocorren i tot. Inclús a nivell de premis, no? Comentàvem molts cops. El teatre familiar també ens passa una miqueta els de petit format, que hi ha com tots els premis grossos i llavors hi ha un premi per teatre familiar. I clar, aquests mai no guanyen per dramatúrgia o per interpretació o per coses tècniques. Guanyen el familiar i prou. Els actors no poden entrar a les altres. I clar, això també és una cosa que hauríem de, no sé, de repensar una miqueta, perquè ja veieu que fan propostes molt interessants.
I a més és que ens asseguren el planter, fan
exacte.
Una feina bàsica.
Totalment, totalment. No, jo penso que és una experiència, el teatre familiar, que és molt nodridora per tant per l'acompanyant com pels nens, vull dir que no és, ja no és la cosa aquella
no
de dir, va, vinga, vaig,
ostres,
jo veig aquestes propostes i sort que tinc la Bruna, perquè si no hauria de buscar-me algú.
És la teva excusa perfecta.
Ah, exacte, si no, no sé, ja parlaria amb alguna amiga a veure si puc acompanyar, perquè realment són superinteressants.
Sí, sí, i acabem el trapezi.
Exacte, va, que torna el trapezi a Reus, una fira de circ que ja porta, mira, 25 anys, celebren el 25 aniversari enguany, i del 12 al 16 de maig doncs faran propostes. També l'any passat es va veure tot, no?, truncat, però aquest any tornen i també celebrar això que aquest any fan, hi ha com molta més presència de companyies d'aquí, més properes, de Catalunya i de la resta de l'Estat, i bueno, és això, també per palpar la, una miqueta el que es cou, perquè també hi ha coses molt interessants a nivell de circ i de teatre de carrer en el nostre país. I ja veureu, són entrades superbarates,
sí,
molt barates. Vull dir que suposo que la gent haurà de córrer perquè l'aforament serà molt limitat, però mireu, si voleu anar a Reus a passar un cap de setmana, us agafeu dues entradetes.
Per què no?
I vinga, tu, a airejar-se.
I deu anar força programadors, no, també?
Sí, sí, sí.
Per veure què s'està coent i poder programar al llarg de l'any.
Sí, en aquestes fires hi ha molta, hi ha contacte amb el públic i també contacte molt entre els professionals.
Clara Cols, gràcies per aquestes propostes familiars, infantils, totes xulíssimes, costaria triar-ne només
sí,
una.
Sí, ostres, m'estic tornant una mica boja, eh? Ha sigut des de Can Obert, dic, mare meva, hi ha molta cosa, vull dir que va, que no es faci mandra, que a vegades dius, ai, no, va, no hi penseu, cap a Barcelona i a veure coses.
Carretera i manta.
Exacte.
Moltes gràcies, bona setmana.
Vinga,
i ens
veurem
aviat.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.